Radio Vilafranca.
Nas festas do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem sou, passo bem sou, passo bem sou, passo bem sou. Nas festas do fim de semana.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu a Radio Vilafranca.
Encarem el cap de setmana i cada divendres, en aquesta hora, ho fem amb l'Adrià Fernández, on ens porta la seva secció Esport a taula. Recordem que l'Adrià no és cap professional, ni tampoc cap nutricionista, ni entrenador físic, sinó que des de la seva experiència ens explica alguns consells que podem seguir per estar al dia i també doncs, ben entrenats. Dona consells, ens dona també el seu testimoni en relació a aquesta dieta saludable i sobretot en l'exercici físic. Adrià, bon dia, què tal, com estàs?
Bon dia, Marc, què tal, molt bé.
Hem parlat en les darreres dues setmanes de dieta saludable, sobretot pel que fa als mesos d'estiu, exercici. Avui de què ens parlaràs?
Bé, avui tractarem un tema que afecta també a molta gent, com és el moment de fer esport, no? De mantenir uns bons hàbits, tant en l'alimentació com en l'esport, per aquells que tenen una vida molt atapeïda, no? Que no disposen de gaire temps per fer-ho i que per circumstàncies doncs, no tenen tant temps com els agradaria.
És una cosa molt habitual, eh? Gent que dedica moltes hores a treballar, arriba al vespre, tenen un foradet no? I potser és l'única estona que li poden dedicar a fer esport, però per contra doncs, hi ha molt de criteri, doncs descansen perquè l'endemà han de tornar a treballar. En aquest cas, podem trobar algun forat per fer exercici, Adrià?
Segur que sí, perquè és molt habitual que la gent digui ostres, que ja no tinc temps de fer esport, no tinc temps de menjar saludable, sempre hi ha temps...
Aquest és un argument, eh? Potser és l'argument estrella.
La principal excusa, no tinc temps. Sempre hi ha temps per menjar bé, per fer esport, i avui doncs veurem que és molt més fàcil i possible del que sembla. De fet, només cal saber com aprofitar les petites estones i tenir quatre idees clares. Comencem parlant de l'alimentació, perquè ara a l'estiu costa, per aquells que tingueu poc temps, doncs cuinar saludable és més complicat. Per tant, com podem menjar sa en poc temps? Doncs, per exemple, una manera d'aprofitar el temps és cuinant una vegada i menjant-ne tres. Què vull dir amb això? Doncs que quan cuinem, podem aprofitar per cuinar més quantitat de menjar i distribuir aquest menjar durant la setmana. És a dir, un dels millors trucs per estalviar temps entre setmanes és això, no? Avançar la feina quan cuinem. Si fas arròs, doncs fes-ne una miqueta més i en guardes, o per tres àpats, no? Després, si poses verdures al forn, aprofita per fer-ne dues o tres racions. Així, d'aquesta manera, també estalviaràs energia, no? És a dir, que tots són avantatges. Si et fas una truita, doncs en pots preparar dues, no? Ja que estàs ja batent els ous, aprofites i te'n prepares una altra, la guardes per l'endemà, i d'aquesta manera estalviarem temps. I no crec que sigui gaire difícil, no?
Costós.
Costós, no ens hem d'esforçar molt per afegir una miqueta més de quantitat de menjar a l'hora de preparar-ho.
L'Èlia Vidal, cada dimarts, també ens porta una secció de cuina i realment aquests consells, no? Veig que coincidiu bastant amb aquesta idea de cuinar poc, però aprofitar no? aquests aliments perquè ens poden servir també per altres àpats. Una cosa que passa molt sovint a l'estiu és que volem anar a la platja, volem anar a la piscina, cuinem al matí i ens emportem la carmanyola, no? Per dinar allà. Tu ets dels que ho fa, això també. De quina manera podem dinar fora amb un menjar que hem cuinat nosaltres, evidentment, però que no es faci malbé i que sigui saludable, no? Hi ha aliments que ens permeten fer aquest dinar o menjar o sopar de carmanyola i que no es faci malbé?
Sí. Jo sóc de carmanyola. Sobretot quan vaig a la platja, per exemple, són aliments com, per exemple, la pasta, no? Un plat de pasta bullida, pasta fresca, no? Li afegeixes tonyina, olives...
Aquesta manida de pasta, no? Olives, una mica de pernil, fins i tot moresc...
Correcte,
no?
ou dur, també. Tot plegat, doncs, ens permet menjar saludable i ens permet, doncs, tal com comentava fa un moment, cuinar una miqueta, si hem de fer pasta, doncs podem bullir una mica més de quantitat per tenir-ne per altres dies.
És ideal, això, eh? Ara que ja quasi s'acosta el migdia i molts estem planificant què farem per dinar avui, doncs mira, tenim consells de la mà d'Adrià per no perdre, no, aquests hàbits saludables i també poder gaudir, evidentment, de les activitats que hem de fer durant el dia. Què més, Adrià? Així, què més?
Després, el congelador i la conserva són uns grans aliats, no? Per si tenim poc temps, les verdures congelades, els pots de llegums, el peix en conserva... Són opcions que són ràpides i a més, són fàcils i saludables de cuinar. Després, per exemple, un plat de mongeta verda congelada amb ou dur i un rajolí d'oli d'oliva podria ser, doncs, un dinar ben complet i fàcil de cuinar. A banda d'aquesta previsió, no, a l'hora de cuinar, també cal comprar amb previsió. I què vull dir amb això? Doncs que si omplim la nevera de productes ultraprocessats perquè no tenim temps, és el que acabarem menjant, no? I els hàbits saludables comencen al supermercat. Quan tu ets al supermercat és quan tens el poder de decidir si menjaràs sa o no menjaràs sa. Llavors és el moment d'escollir aquests productes, aquests aliments, que ens poden, doncs, anar millor per mantenir uns hàbits saludables.
Un altre consell, no?, per aquells que van al supermercat, és fer-ho amb la panxa plena. Perquè quan anem abans de dinar, no?, abans de sopar, evidentment que anem amb gana i agafem tot allò que potser ens agrada, sí, evidentment, però que no necessitem o potser no és tan saludable, no? Llavors, si anem amb la panxa plena al supermercat, evitarem comprar coses innecessàries o coses que realment no són tan saludables i que podríem viure perfectament, no?, sense això. I després la butxaca, és això que dèiem, eh? També ho comentàvem la setmana passada, que són diners potser innecessaris. Menjar i comprar el just per mantenir una dieta equilibrada, no?, i que després puguem passar el dia també sense passar gana, evidentment.
Sí, totalment. Estic totalment d'acord amb tu, Marc. Si podem anar a comprar amb l'estómac ple, doncs segur que ens estalviarem molts diners i...
Que evitarem comprar coses innecessàries.
I a més, serà beneficiós per partida doble, perquè ens permetrà, doncs, això, no?, tenir uns hàbits més saludables. Després, si tenim fruita, iogurts naturals, ous, pa integral, verdures fresques, aquestes són opcions que són saludables i doncs que les tenim molt a mà. Per tant, tal com comentava, no, menjar bé no comença a la cuina, sinó que comença al supermercat. Mm-hmm. Després, important, també no cal fer plats sofisticats, no? Un àpat sa pot ser una truita, per exemple, amb espinacs, un tall de pa integral, una amanida de llenties amb tomàquet, una mica de ceba, formatge... I amb això què vull dir? Doncs que menjar sa no vol dir fer plats bonics o complexos, sinó que vol dir donar-li al teu cos el que necessita amb el que tens. Una miqueta, doncs, aquests serien els consells, no? Si tenim poc temps a l'hora de cuinar i dubtar, doncs, per opcions que siguin saludables, no?
Mm. Uns aliments que són completament compatibles, no?, amb l'exercici físic, que molts aprofitem per fer durant l'estiu. Si et sembla, Adrià, no sé si volies comentar alguna cosa més relacionada amb l'alimentació, però podem començar a parlar d'aquest exercici físic, d'aquest esport saludable, aquestes rutines, per la gent que no té tant de temps perquè treballa, no tenen mil qüestions. A veure, el primer de tot, què hem de fer, no? Buscar aquella estona del dia que segurament costarà trobar-la, però amb esforç, no, l'aconseguirem. Trobar com una hora del dia o res, 30 minuts fins i tot, no? Per començar tot està bé, per fer aquest exercici tan necessari.
Per descomptat, Marc. L'estiu no ha de significar deixar de moure'ns, no? L'estiu, tot el contrari, no? Podem fer activitat física d'una altra manera, més lúdica, més variada, uh-huh, i ens pot permetre, doncs, descobrir experiències noves, com per exemple excursions, rutes a peu, bicicleta, natació, fins i tot caminar per la platja, no? Quan cau el sol, que és un moment preciós, no?
Per... amb la posta de sol, què més, no, necessitem? O anar a jugar amb el camp, no? Anar a jugar a tennis amb els col·legues o, jo què sé, a vòlei, no? Ara el voleibol a la platja també convida molt. A anar a la muntanya, a fer excursions, no? O calla, que esports d'estiu, no? Aquests esports d'estiu que els hem d'aprofitar, també, perquè si no ens haurem d'esperar fins l'any següent, no? I ara que per fi tenim aigua, hem deixat més o menys enrere aquesta sequera, hi ha molts parcs naturals, hi ha molts llocs on han reprès aquesta activitat estiuenca, aquest kayak, aquest paddle surf, no? Que,
això t'anava a dir,
això també està molt bé.
Un paddle surf, no? Un jocs a l'aigua, que et mantindran hidratat, no? Ens sentirem frescos i a més, doncs, ens ajudaran a mantenir-nos actius.
I plans per fer en família, eh?
Sí, que... en família, amb amics.
En esports. Són activitats que també són esports, perquè és això que diem, no? Ens acabem movent i acabem fent exercici. I per fer amb esports amb els més petits de la casa, vull dir que són activitats pensades també per a tots els públics.
Ara ens estarà escoltant la gent i pensarà, però si jo no tinc temps de fer això, no estic tot el dia treballant.
Bueno, l'època de vacances també és una bona època, no? Que és el que dèiem. Marxem de vacances al Pirineu, marxem de vacances a algun lloc de costa, doncs.
És el millor moment. I ens hem de mantenir actius sempre. Per aquells que no tinguin vacances, o que encara no li ha arribat el moment de tenir vacances, també hem d'aprofitar qualsevol estona per moure'ns, no? Vull dir, no ho sé, 15 minutets al vespre, ni que sigui, anar a caminar pel poble, anar a caminar per on estigueu. Tot suma. I fer-ho a aquestes hores del dia, aquestes últimes hores, doncs, és la millor opció. És la millor opció perquè doncs, és l'hora que la temperatura ha baixat ja i és més còmode tant pel cos com pel cap. No? Després també la calor també ens pot afectar
mentalment. Després hi ha una cosa molt important, que sembla que no ho hem comentat en les darreres setmanes, que quan diem la paraula esport o exercici, molta gent es pensa que és tancar-se en un gimnàs, no? I matar-se a fer peses o, no? o fer barres. No, estem veient que no, eh? Vull dir, una persona creus que pot aconseguir els mateixos objectius, no? Que una persona que va al gimnàs que una que fa caiac, per exemple, eh? Evidentment que després ho hauràs de complementar amb altres exercicis, no? Per acabar d'ajustar-ho tot. Però gaudint de l'esport fent caiac, que es poden aconseguir els mateixos objectius que una persona que va al gimnàs, per exemple?
Clar, depèn dels objectius.
Clar, aquí dependrà, no?
Depèn dels objectius. Si l'objectiu és tenir una vida saludable i mantenir-se actiu físicament, sí, perquè tot l'esport ens porta el mateix, no? Ens porta la salut i estar actius. I això, a la llarga, és beneficiós per nosaltres, perquè el sedentarisme, en edat avançada ja pot ser horrible, no? Pot ser mortal, fins i tot en alguns casos, perquè ens costarà més fer totes les coses, ens costarà més. Si nosaltres ens mantenim actius durant tota la nostra vida, fem una mica d'activitat física cada dia, ho notarem. Sobretot ho notarem quan siguem més grans, perquè no tindrem tantes dificultats a l'hora de fer, depèn quines cosetes. Això que ara ens resulta molt fàcil, com obrir un armari i agafar una llauna de conserves,
sí.
Quan siguem més grans, si no ens hem mogut mai, ens costarà molt més, ens costarà molt més. Per tant, és indispensable. I això que em deies dels objectius, doncs depèn cadascú quins objectius tingui. Tots els esports ens ajuden a tenir una vida saludable, però depèn quin en concret doncs, ens permetrà assolir uns objectius o uns altres.
Parlem una mica de les rutines, o quines rutines ens aconselles per a aquella gent que, és això que dèiem, no té temps o el temps que voldria per poder-li dedicar a l'exercici. Evidentment que els resultats seran més lents, no? Però hi ha rutines, evidentment, per poder doncs, agilitzar una mica tot aquest procés i assolir aquests objectius, que també és molt important, no obsessionar-se. Aquesta també és l'altra premissa de l'esport. Què ens aconselles, no? Fer esport... quines tècniques, no? Per a tota aquella gent que potser no té el temps que voldria.
Doncs fer-ho amb ganes. Sí, és a dir, sortir a fer esport quan tinguem ganes de fer-ho, no obsessionar-nos, no? Vull dir, gaudir de l'esport, perquè a ningú... En el moment en el que no gaudeixes fent-ho, aleshores és quan no gaudeixes del procés, no? Vull dir, si tu surts a fer esport i en aquell moment doncs, et sents a gust, et sents còmode, aquest és el moment que li donem sentit a l'esport. No cal autoexigir-se un mateix o obligar-se a fer coses que no tenim ganes de fer. I ara l'estiu, que és més complicat, doncs no cal anar al gimnàs cada dia, no cal sortir amb la bicicleta cada dia, no? Però...
Serà per gimnasos, que a Vilafranca ara tenim un munt.
I encara en queden uns quants que han d'obrir. Segons els meus càlculs, hi ha 3 nous gimnasos que s'han d'obrir aquí a Vilafranca.
Què dius ara?
Correcte.
Déu-n'hi-do.
Sí. Per tant, opcions en tenim, però és això que et deia, no? hem de fer esport i hem de gaudir de l'esport. Per tant, disfrutar-ho i fer-ho amb ganes, perquè si no ho fem amb ganes no té cap sentit.
Serà molt complicat i és això que dèiem, no? No cal anar al gimnàs, sinó trobar una estona per sortir a caminar, que també s'agraeix després de passar tot el dia treballant, no? Poder desconnectar, perquè en definitiva és això. L'esport ens permet desconnectar i, en el teu cas, Adrià, em sembla que ho has comentat en alguna ocasió, et sents millor, no? Et sents millor un cop fas exercici.
És reconfortable i mentalment doncs, t'ajuda a sentir-te a gust amb tu mateix. Tot plegat et permet doncs, tenir una vida mental més saludable, no? Jo crec, no només físic, perquè evidentment el fet de fer esport ens brinda eines per mantenir-nos físicament saludables, però també mentalment, parlant, doncs, és molt beneficiós perquè t'ajuda a sentir-te a gust amb tu mateix i s'han de tenir propòsits a la vida. Jo sóc de tenir propòsits i tot el que fem doncs li hem de donar sentit.
Abans de acabar, volia comentar una altra qüestió que realment es comenta i es diu, sobretot amb els pares i mares tenen aquesta preocupació. Quina edat, no?, han de començar els adolescents en el gimnàs? Alguns experts diuen que pot ser contraproduent en el sentit que encara estan en fase de creixement, no?, i que no és positiu que vagin al gimnàs a fer exercici. Què n'en penses? És a dir, suposo que tot dins de una moderació, no? Pot ser positiu, però aquests joves que ens estan escoltant ara mateix, aquells adolescents, no?, que tenen aquell amic, aquell conegut que ja comencen al gimnàs, perquè això va així, eh? Vull dir, és que el meu amic va al gimnàs, jo també m'hi apunto. Això va així.
És una cadena.
Clar, què s'ha de fer? Quina edat és recomanable començar a fer doncs, esport que no sigui, no?, aquest tradicional, el futbol, dansa, bàsquet, etcètera, etcètera, etcètera.
Bé, més enllà d'aquests esports que comentaves, que seria l'escenari més el millor escenari, no?, el més idoni, diguem. És a dir, fer esport des de que són petits, això ja són un... A més que l'esport inculca uns valors, no? És només per estar sa, sinó que també doncs, et permet doncs, adquirir aquests valors. El tema del gimnàs és un tema delicat perquè jo no recomanaria començar a entrenar amb menys de 16 anys, no? No sóc un expert ni sé si pot ser contraproduent a l'hora de créixer, que jo crec que si ho fem puntualment no, però amb menys de 16 anys no crec que sigui una edat encara correcta,
no? per tot dependrà, interpreto, de les condicions físiques, de la constitució física de cada persona, i aquí doncs, creix de forma més ràpida i aquí no. Això també hi té molt a veure, però aquests 16 anys, a partir d'aquests 16 anys seria... No?
I ara, de fet, hi ha esports que sí que ho requereixen, no? Per exemple, els jugadors de futbol o natació, no? Va bé fer sessions d'entrenament al gimnàs, no? Sempre i quan siguin puntuals. Per tant, si una persona que es dedica al món del futbol fa sessions de gimnàs, perquè una persona que no es dedica al món del futbol no pot fer-ho.
Es pot fer,
però amb cap. Amb cap perquè, sobretot, amb aquestes edats tan poc avançades, és comú doncs, cometre errors, aixecar molt de pes, s'ha d'anar amb molt de compte per evitar lesions.
Més endavant, se'ns està acabant el temps, però en les setmanes vinents també seria molt interessant comentar, no?, la funció, el paper de les xarxes socials, del TikTok, no?, d'Instagram, en tot aquest exercici físic pels més joves. Si sembla, ho podem comentar d'aquí unes quantes setmanes. Adrià, no sé si vols acabar de dir alguna cosa, algun consell, alguna conclusió, no? Quina conclusió en traiem d'avui?
La conclusió és sempre hi ha temps, que no ens posem excuses, encara que no tinguem vacances, i que sapiguem trobar aquest moment del dia doncs, per sortir a caminar, per sortir a córrer, per passejar i també per menjar sa. És molt important. Ja us dic, una cosa sense l'altra no té cap sentit. Per cert, voldria puntualitzar, aclarar tal com vaig fer el primer dia, que no sóc ni dietista ni nutricionista, simplement parlo des de la meva experiència com a esportista i com a apassionat dels hàbits saludables, ja que considero que tots ells ens condueixen a adquirir la nostra millor versió.
Això és Esport a Taula, de la mà de l'Adrià Fernández, que cada setmana ens porta el bo i millor els consells necessaris per fer exercici i també menjar saludable. Gràcies, Adrià, una setmana més, i ens retrobem la setmana vinent amb més propostes i també doncs, més objectius en l'àmbit de l'esport i en la dieta saludable. Gràcies, Adrià.
Gràcies, Marc. Fins la setmana que ve.
I després de la secció d'Esport a Taula arribarem pràcticament al punt de 11:15 del matí amb la Muixca. Això és Miau Miau.
Banda com mai, com mai. Les barres guarres per tu seran tot l'any. Però ara és la temporada.
Pau, pau, pau.
Penedès Gama Extra, amb Sílvia Delgado i Marc Paredes.
Va de Castells. Tota la informació castellera. El repàs de les diades del cap de setmana. El termòmetre casteller. L'agenda i molt més. Va de Castells. Els dilluns a les 9 del vespre. Presentat i dirigit per Pep Ribas.
Les notícies locals i comarcals. Una producció de la redacció d'informatius de Ràdio Vilafranca.
Bon dia, són 11:15 i us oferim un nou repàs a la informació d'àmbit local i comarcal dins del Penedès Gama Extra per explicar-vos, entre altres qüestions, que Codorniu preveu incrementar la compra de raïm almenys en un 50% durant aquesta verema. De fet, no descarta fins i tot superar aquesta previsió inicial per a la campanya. En un comunicat, l'empresa apunta que s'espera una collita un 35% superior a la de l'any passat i, tot i així, Codorniu ha comunicat a la seva xarxa de viticultors que aquest 2025 estima aplicar novament un plus climàtic del 45% sobre el preu base pactat en els contractes plurianuals. Es tracta d'una mesura de suport excepcional, diuen, en resposta a l'impacte persistent del canvi climàtic en els cultius del Penedès. El seu objectiu és ajudar a pal·liar l'impacte dels efectes climàtics adversos que arrosseguen els viticultors a la zona. D'aquesta manera, el preu mitjà de la campanya de Codorniu el situa en els 72 cèntims al quilo de raïm. La companyia manté la seva xarxa de contractes plurianuals a més de 300 famílies viticultores que durant generacions han confiat en el celler per vendre bona part de la seva producció. Totes aquestes accions són fruit de les taules de diàleg cobertes amb les organitzacions representatives dels viticultors, amb els qui Codorniu comparteix, apunten l'objectiu de construir un sector més just, resilient i amb visió de futur des de fa més de 5 anys. I d'altra banda, Família Torres anuncia que la seva distribuïdora pel mercat nacional canvia de nom i des d'aquest mes de juliol ja està operant amb el nom de Torres Distribución Vinos y Destilados. Des de la mateixa empresa Família Torres assenyalen que la decisió d'adoptar aquest nom és degut a la voluntat de crear una identitat de marca vinculada al celler familiar i transmetre els valors corporatius d'excel·lència, sostenibilitat i passió pel món del vi i destilats. Torres Distribución s'encarrega de la distribució a Espanya dels vins i destilats de Família Torres, que sumen un centenar de referències produïdes tant als seus cellers de l'estat espanyol com també a Xile i Califòrnia i la seva destileria del Penedès. Família Torres va constituir la seva distribuïdora el 2018 amb el nom d'Excelsia, incorporant tot el seu equip comercial nacional per reorganitzar el sistema de distribució i comercialització dels vins i destilats a Espanya. Ara, doncs, passa de dir-se Excelsia a anomenar-se Torres Distribución Vinos y Destilados. I l'Ajuntament de Vilafranca ha posat en marxa aquesta setmana les obres de millora de les voreres del carrer Sant Pau, una actuació emmarcada en el compromís municipal per vetllar pel manteniment de l'espai públic. Aquests treballs donen resposta a les necessitats veïnals expressades durant les trobades del programa d'alcaldia de proximitat. Les obres s'estan duent a terme en diverses fases i aquest 2025 estaran centrades en els nombres senars del carrer. Actualment s'està treballant en el tram comprès entre el nombre 25 i la cruïlla amb el carrer de l'Escorxador, amb una durada prevista de 3 setmanes. La segona fase farà referència al tram que va dels 17 al 33, els nombres 17 i 33 del carrer, que començaran el proper mes d'octubre. I en relació al costat dels números parells, s'hi intervindrà en una nova actuació pendent d'assignació pressupostària. La finalitat principal d'aquesta intervenció és millorar l'accessibilitat i les condicions del ferm de les voreres, amb l'objectiu de facilitar la mobilitat a peu i dignificar un tram del carrer molt transitat pel veïnat del barri. I recentment la Fundació PINAE ha anunciat els artistes que s'han seleccionat per formar part de la Bienal d'Art Jove Globs, que aquest any es fa per primer cop. La iniciativa es basa en dos punts clau, la residència artística i el concurs, i s'hi podien presentar artistes d'entre 18 i 35 anys. Pel que fa a la residència artística, s'han seleccionat els joves Marc Anglès, Carla Puig i Gemma Gené, perquè tots tres puguin desenvolupar els seus projectes entre el setembre i novembre d'aquest any, per després exposar-los al novembre i al desembre. Durant els dos mesos de treball, els joves tindran allotjament a Vilafranca, rebran acompanyament professional i visitaran diverses entitats vinculades a l'art per promocionar els seus coneixements i per poder treballar els projectes. En el cas del concurs, s'han escollit 20 obres de 20 artistes diferents per ser exposades a diversos espais de Vilafranca els mesos de novembre i desembre d'aquest any. En concret, els llocs seran el Fòrum Verge Balaguer, el Claustre Sant Francesc, la Capella de Sant Joan i la Sala dels Trinitaris. De tots els joves que s'exposin, s'escolliran tres guanyadors amb qui es vol fer una acció conjunta des de la Fundació. Entre les propostes, visitar la Fira d'Art Contemporani de Madrid, reconeguda mundialment.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
A Cal Vicentó, perfumeries i drogueries, continuem oferint els millors preus en tots els productes de la nostra pàgina web amb venda online. www.calvicentó.com.
Preus especials. Preus especials.
Compri online amb tota la tranquil·litat i li portem les seves compres a casa. O, si ho prefereix, ho pot recollir a qualsevol de les nostres botigues.
Preus especials. Preus especials.
www.calvicentó.com. Venda online. Els millors productes amb els millors descomptes.
Preus especials. Preus especials.
Dissabte 2 d'agost. No et perdis la diada de la Festa Major de la Mare de Déu de les Neus que t'oferim a Ràdio Vilafranca, des de la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú. 6 de la tarda.
Castellers de Vilafranca, Colla Jove Xiquets de Tarragona, Nens del Vendrell, Bordegassos de Vilanova.
Pep Ribas i Josep Torrenyo ens faran viure de forma completa aquesta magnífica diada castellera. I a partir de 7:45 del vespre informarem de forma puntual del que passi a la diada de màrtirs de Vilafranca amb...
Xicots de Vilafranca, Castellers de Barcelona, Colla Joves Xiquets de Valls.
Dissabte 2 d'agost, Ràdio Vilafranca torna a ser...
l'emissora més castellera.
Cada dijous, a 8:45 del vespre, a la sintonia de Ràdio Vilafranca, el Cinema de la Setmana. Un programa presentat i realitzat per Toni Inglada i Josep Ferrer. Tota la informació de la cartellera vilafranquina, cada dijous. I un miniconcurs amb preguntes molt fàcils, a l'abast de tothom, per guanyar invitacions per la sala assassí del Cineclub Vilafranca i el Cinema Kubrick. Cada dijous, a 8:45 del vespre, tot el cinema a... El Cinema de la Setmana, a Ràdio Vilafranca.
Ràdio Vilafranca.
Passen 7 minuts de 11:15.
Sembla mentida que encara em cregui tot el que em diu. Sembla mentida que em posi tonta si tu m'escrius. Sembla mentida.
Ja sabeu que ens agrada encarar el cap de setmana amb una secció del tot cinèfila, en aquest cas de la mà del Gerard Ferret i del Martí Esteve. És una secció que es diferencia de la que ens porta el Ferran Segura, i en aquest cas el que fem és posar la lupa en pel·lícules per desmentir aquells mites científics que se n'amaguen. Molt bon dia, Gerard, Martí, com esteu?
Bon dia.
Bon dia, Marc, i benvinguts a la tercera entrega de Sembla Mentida, a la secció del magazín d'estiu de Ràdio Vilafranca, on analitzem el nivell de rigorositat científica que hi ha darrere alguna de les pel·lícules més famoses de la història del cinema. Bé, doncs, avui abandonem els dos cineastes que fins ara ens havien acompanyat, tant a Tiburón com a Jurassic Park, el director Steven Spielberg i el compositor John Williams, per centrar-nos en un thriller de ciència-ficció dirigit el 2014 pel francès Luc Besson.
Thriller o una cançó del Michael Jackson? Perquè aquí pot sorgir un dubte.
Sí, sí, Marc, sí, efectivament. Bueno, de fet, una de les cançons més cèlebres d'aquest artista nord-americà, si no la que més, s'anomena així, precisament, Thriller. Fet que va contribuir enormement a que aquesta paraula es popularitzés. És una derivada del verb thrill, que significa estremir o emocionar intensament. I, per tant, un thriller és un gènere narratiu utilitzat tant a la literatura com al cinema, a la televisió o altres mitjans, que té com a objectiu principal generar tensió, suspens i emoció en l'espectador o el lector.
Exacte, Martí. Avui hem volgut deixar enrere també altres criatures, com els taurons o els dinosaures, per parlar d'una pel·lícula, d'un thriller, més ben dit, protagonitzada per Scarlett Johansson i Morgan Freeman, que ens afecta de ple a nosaltres, els humans, perquè es centra en el nostre òrgan més enigmàtic, el cervell.
Sister Us. Where are you now? Parlem ni més ni menys que de Lucy. Ara en sentim la música. Un llargmetratge que s'articula al voltant de la idea que els humans, en condicions estàndard, és a dir, diríem el nostre dia a dia, només fem servir el 10% del cervell. Però és que la pel·lícula també conté altres exageracions, com drogues que augmenten la intel·ligència, habilitats telequinètiques, o la possibilitat de trencar les barreres de l'espai-temps només perquè la protagonista és l'única que arriba a utilitzar el 100% d'aquest òrgan.
Exacte. Com a sinopsi ràpida, us direm que la Lucy és una estudiant universitària que a l'inici de la pel·lícula és forçada a treballar de mula de drogues a Taipei. Llavors els traficants li implanten dins del cos, a la panxa, una bossa amb un quilo d'una droga experimental molt potent, anomenada CPH4, que accidentalment es filtra el seu torrent sanguini, fet que provoca que la seva capacitat cerebral comenci a créixer exponencialment.
El nom d'aquesta droga, a veure, repetim-la, CPH4.
Exacte.
S'assembla a aquell personatge no doblat de Star Wars, aquell androide, no?, que podríem dir que es deia C3PO, si no recordo malament.
I tant.
Té alguna similitud?
Molt emblemàtic.
Sí, potser en parlarem, no, Gerard? Exacte. Ja ho veurem més endavant.
Ho deixem en un potser, de moment, ho deixem obert.
Molt bé.
Però, tornant al nom de la droga, resulta que aquesta substància existeix, de veritat. És la 6-carboxitetrahidropterina sintasa.
Molt bé, la primera, eh?
Gràcies.
Fantàstic.
Ho hem practicat. Un enzim que intervé en funcions cel·lulars, però que no té, és a dir, que existeix i que participa, per tant, en els nostres processos biològics, però que no té ni molt menys les connotacions que se li atribueixen a la gran pantalla.
Uh-huh. Per tant, quines són aquestes connotacions?
Doncs mira, a mesura que la Lucy aprofita percentatges més alts del seu cervell, va adquirint poders increïbles. Als primers estadis pot aprendre idiomes en segons, que ja és prou impactant, controlar el seu cos completament o sentir les comunicacions electròniques. Llavors ja a partir del 70% pot moure objectes amb la ment, el que ens sonaria ja la paraula de telequinesi, o manipular fins i tot les ones electromagnètiques, que això ja és prou bèstia. I quan finalment arriba al 100%, passa un fenomen que trenca les barreres del temps i de l'espai i es converteix així com una espècie de consciència com universal. Però, a veure, què hi ha de cert en això, no? Ara ho descobrirem. Anem als mites científics d'avui.
Comencem!
Doncs vinga, comencem a desgranar tota aquesta pel·lícula, esbrinar quins són els mites científics que se n'amaguen. Aquesta setmana també en porteu uns quants, com les darreres setmanes?
No tants com la setmana passada,
però també n'hi ha,
també n'hi ha. També
molt bé, doncs som-hi, comencem.
El número 1, el primer, és aquesta premissa de la pel·lícula, que només fem servir el 10% del cervell. Llavors, aquest és el mite central de la pel·lícula, a partir del qual s'estructura tota la trama argumental. Des del principi, Lucy ens ven la idea que els éssers humans només fem servir una desena part del cervell i que, si aconseguíssim utilitzar-lo en la seva totalitat, desenvoluparíem capacitats sobrehumanes. Però això és completament fals.
És fals.
I tant. De fet, els escàners cerebrals moderns, com la tomografia per emissió de positrons o la ressonància magnètica funcional, han demostrat que el cervell està en funcionament gairebé de manera constant i ininterrompuda. És a dir, en altres paraules, no hi ha zones inactives de manera estable. Tot s'utilitza, només que en moments diferents. Un altre tema és que entenguem exactament com i per què s'activen les diverses àrees, que és on la neurologia està dedicant molts esforços actualment. I, de fet, el cervell representa només el 2% de la nostra massa corporal, però, en canvi, consumeix al voltant del 20% de l'energia total del cos. I si només uséssim un 10% d'aquest òrgan, del cervell, això seria un malbaratament energètic brutal des del punt de vista evolutiu.
Aniré apuntant totes aquestes dades perquè crec que després no em posarem a prova.
Exacte. Sí. I el que també volem destacar és que el cervell, a diferència del que també molta gent pensa, és que no para ni a l'hora d'anar a dormir, és a dir, quan dormim el cervell segueix
funcionant. Està actiu, eh?
I tant, i consumint energia, i de fet doncs molta part a l'hora de fixar coneixement i de, doncs, de regenerar alguns teixits o algunes neurones i de fixar això que dèiem, no? Coneixements i pensaments, doncs
és en aquest temps de repòs.
Dormim. Exacte, el temps de repòs.
Fantàstic.
Total. I sí, doncs en tot això que anava explicant el Gerard, hi ha una idea poderosa, no?, que s'amaga una mica, que seria el fet de que som com una espècie de potencial no realitzat, no? És com una promesa que ens podem transformar si desbloquegem alguna cosa que tenim dins. Però la ciència ens diu que no tenim un 90% adormit, esperant així com a despertar-se. I que, per tant, ens trobem davant d'una falsa premissa. Llavors, des d'un punt de vista així filosòfic, això ens connecta amb una altra idea. Fins a quin punt ens coneixem a nosaltres mateixos? Som realment conscients del que fem, del que pensem, del que volem? És cert que el cervell està actiu, però ho està també la nostra consciència? Potser el problema no és la capacitat biològica, sinó com l'utilitzem. I aquí sí que queda molt, molt de camí per recórrer.
Molt filosòfic, tot plegat, però també amb una base científica.
I tant. Avui també, banda del cinema i la ciència, també estem barrejant-hi la filosofia.
Molt bé, aquest primer punt. Tenim més coses, eh?
Sí, i tant. Bé, també volem que deixar aquests punts a l'aire, encara que ara doncs, entrem amb els altres mites, però així també doncs, tothom pot anar-hi pensant. El número 2 és que pot haver-hi una droga màgica que activi a tot el cervell. Perquè en el film, la molècula fictícia que comentàvem ara, aquesta, el CPH4, és presentada com un compost miraculós. Segons el guió, és produïda en petites dosis durant l'embaràs per afavorir el desenvolupament cel·lular, això en la trama argumental fictícia, reiterem-ho. Però aquí el que es fa és aprofitar-se d'això de que apareix durant l'embaràs per sintetitzar-se massivament i fer-la servir com una droga que obre el cervell, que arriba més enllà del 10% doncs, que els personatges d'aquell món cinematogràfic fan servir normalment, i per tant s'aconsegueix així un augment exponencial d'habilitats. I la realitat, però, és que no existeix cap substància capaç d'activar totes les regions cerebrals simultàniament. I si ho fes, seria probablement letal, perquè les drogues reals que coneixem, des de l'aderol fins a la cocaïna, afecten només certs circuits, per exemple, el de la dopamina o el de la noradrenalina, però no augmenten la intel·ligència. El que poden fer puntualment és alterar l'estat d'alerta o la memòria de treball, però sempre a costa d'efectes adversos, tinguem-ho present.
Si no, ens explotaria el cervell,
Exacte.
Sí. Bueno, aquesta idea d'una droga que ens desbloqueja, així, tot el cervell, és, a veure, realment és molt seductora, no? Vull dir, fa una mica llepar-se els dits, no?
Però maquillen tot molt, perquè clar, sembla atractiu, però no.
I tant, i tant.
Clar, perquè és així fàcil, ràpida i com combina així una mica el món tecnològic, també. Reflecteix perfectament el somni aquest transhumanista d'anar més enllà de l'ésser humà, no? Allò de dir, anem a fer un superhome, anem a millorar-nos biològicament. Però això, en el fons, ens fa oblidar aquest camí lent, incòmode i profund que seria com el coneixement real. Llavors, és una metàfora del desig de controlar la nostra evolució, si més no. Però potser també caldria preguntar-se si és realment desitjable alterar allò que som, en essència. I on queda una mica la responsabilitat, l'ètica, si el sentit del límit, no? Si hi ha límit, si no...
Sí, sobretot aquest punt de l'ètica que nosaltres hem anat ja tractant en els altres capítols, doncs que és molt important que, malgrat les ficcions cinematogràfiques, no es perdi l'oportunitat de generar debats al voltant d'aquests temes, sempre amb una perspectiva constructiva i proactiva. Però sí que continuem amb els mites, que avui ja estem prou filosòfics. I el número 3 són els superpoders mentals que esmentàvem a la introducció, relacionats doncs, amb la telequinesi, els idiomes i el control de l'espai-temps.
Això un clàssic, també, de moltes pel·lícules i moltes sèries.
Doncs un cop la Lucy comença a usar el 40, 50, 70% del cervell, és quan veiem escenes on desenvolupa habilitats sobrenaturals. Pot moure objectes amb la ment, el que ja hem dit que anomenem telequinesi, entendre qualsevol llenguatge en segons i controlar la matèria i fins i tot el temps. Però la telequinesi, per exemple, no té cap base científica. És a dir, cap estudi experimental rigorós ha trobat proves que una persona pugui influir en el món físic amb la ment. Estem parlant d'estudis acceptats globalment per la comunitat científica. Moure un objecte requereix energia mecànica i no existeix cap mecanisme conegut que permeti transmetre aquesta força només en l'activitat cerebral. Pel que fa a la memòria fotogràfica, entesa com a poder visualitzar una escena de la teva vida amb tots els detalls i sota demanda, és a dir, ara escullo aquell dia, aquella hora, aquell segon i me'n faig la idea de tot com estava col·locat perfectament amb un nivell de detall estratosfèric, com una fotografia, vaja, que pots fer zoom amb l'ordinador. La ciència ens diu que és una capacitat irreal, fictícia. És veritat que hi ha persones amb una memòria excepcional, però ningú és capaç d'emmagatzemar i reproduir una còpia perfecta dels moments viscuts com es mostra a la pel·lícula. I per entendre i parlar idiomes en pocs minuts, doncs tothom que hagi hagut d'aprendre alguna llengua al llarg de la seva vida sap que cal molta exposició, pràctica
i anys,
i sobretot
i
paciència i anys, exacte.
Totalment. Doncs sí, al final aquestes escenes barregen la ciència amb un imaginari molt proper al que quasi podríem dir màgia, no? La idea que el coneixement ens pot donar un control directe sobre la realitat és antiga i atractiva, però ètica i filosòficament problemàtica. En aquest sentit, la pel·lícula reprodueix una fantasia moderna, que seria que, si arribem a entendre plenament l'univers, podrem influir-hi sense restriccions.
Sí, i això ens porta al punt número 4, al mite número 4, que és l'accés total al coneixement universal, que és també un dels grans somnis de la humanitat.
De moltes persones,
i
també.
I de moltes persones. Cap al final de la pel·lícula, la Lucy esdevé pràcticament omniscient, és a dir, entén la vida, l'univers i el temps. Es connecta a la xarxa digital, transformant-se així en una mena de superintel·ligència. El missatge que hi ha darrere és que el cervell humà, si s'activa del tot, pot contenir tot el coneixement de l'univers només descarregant-se'l. Però la realitat és que fins i tot el millor cervell necessita eines, context, llenguatge i cultura, entre molts altres ítems, perquè la informació tingui sentit. I això és quelcom que veiem doncs, cada dia amb les intel·ligències artificials, doncs, que a vegades no entenen que una paraula pugui tenir un altre significat.
Exacte.
En un context de broma, i determinades situacions tampoc les poden processar correctament.
Sí, sí, és així. I també aquí s'intueix una mica un eco del que vindria a ser la teoria de reminiscència de Plató.
Recorda'ns-la, què vol
sí,
dir això?
Sí, que bàsicament que conèixer és recordar allò que l'ànima ja sap. Però això era una metàfora de la recerca del bé, o sigui, no era una guia biològica. I també hi ha una altra lectura, que seria l'ànsia de saber-ho tot. Aquesta angoixa de voler-ho controlar tot, entendre-ho tot, que al final és bastant humana. O sigui, realment, probablement podem pensar o amb nosaltres mateixos són molts exemples de gent que coneixem que té aquesta mena d'angoixa dins, que necessita saber-ho tot. Però clar, també això pot esdevenir perillós.
Exacte.
Potser el coneixement no és una cosa que es posseix, sinó un camí que es transita.
Déu-n'hi-do, eh? Quatre mites. La veritat és que heu posat la lupa i heu filat molt prim, no?, amb tot això, i ho heu anat desmentint a la perfecció. Però, com sempre, no, hi ha unes conseqüències a la vida real de tots aquests mites que veiem a la gran pantalla o a les nostres, cases. En aquest cas, heu trobat algunes conseqüències que hagi provocat aquesta
pel·lícula?
I tant,
i tant. De fet, ara ho dèiem fa una estona amb això de l'ètica, però no només en l'ètica, no? Sinó que podríem pensar que l'efecte d'aquestes pel·lícules és inofensiu i que no passa res. Al cap i a la fi, algú podria dir, és només això, una pel·lícula,
sí.
Per tant, no passa a la gran pantalla i...
Però hi ha gent que no ho entén així.
Sí, aquí està el problema, perquè aquests mites tenen conseqüències més enllà de la ficció, justament, no? El cas del 10% del cervell utilitzat és un bon exemple, perquè tot i estar desmentit fa dècades, encara circulen publicitat, llibres d'autoajuda i cursos que prometen desbloquejar aquest suposat potencial ocult.
Sí, és un clàssic on una metàfora mal interpretada esdevé una veritat popular, que en diríem. No? El problema és que es pot alimentar expectatives falses. La idea que amb una pastilla, una tècnica o així un entrenament express podem convertir-nos en superhumans, doncs lògicament és falsa i pot esdevenir perillosa, com hem dit. Això obre la porta a la pseudociència, a vegades, no? Aquest neurocoaching sense base, suplements intel·ligents, no?, que et donen intel·ligència, o fins i tot hi ha com moviments sectaris que exploten aquest tipus de discurs.
I també pot tenir un efecte més subtil però igualment preocupant, que és el de generar frustració.
Que també és molt habitual, eh?
I tant. Si algú creu que no ha activat prou el cervell, pot acabar pensant que és culpa seva perquè és mandrós o poc disciplinat, etc. Quan en realitat el cervell ja treballa al màxim dins de les seves capacitats biològiques i amb molta eficiència, tot sigui dit.
I si ho mirem des d'una perspectiva filosòfica, hi ha un altre risc, també, que és acabar menyspreant el coneixement real. O sigui, aquest coneixement lent, fragmentari, que requereix l'esforç, temps i revisió constant. Creure que podem dominar el món només despertant la ment és molt atractiu, però ja reiteradament que ho estem dient, molt perillós. Ens pot fer ignorar la complexitat del món que vivim i el valor del dubte, del mètode i de l'error.
Sí, i en resum, doncs, els mites científics no són inofensius, com ja hem anat veient al llarg d'aquests capítols. Si no els qüestionem, poden transformar la manera com entenem la ciència, la salut mental i fins i tot el nostre lloc dins del coneixement. En definitiva, la ficció pot inspirar, però cal saber on acaba l'entreteniment i on comencen els fets.
Déu-n'hi-do, eh? Molt bé, molt bon, molt bona anàlisi d'aquesta pel·lícula. Ara ve la part, com ho diria,
sí.
més complicada, no?
El teu moment preferit, Marc.
Exacte.
No menteixis.
I és que no només em poseu a prova a mi, sinó també a tots els oients,
exacte.
No? Avui també porteu un quiz.
Efectivament.
Suposo que no us haureu passat tant.
No. A diferència també de la setmana passada, les preguntes són explícitament dins de la secció, o sigui, s'han estat molt comentades, molt perquè així no puguem fallar, Marc, que ja et vam veure fallant.
Sí, hi ha algun oient que des de casa també havia participat i ens va fer saber que
preferia... Que ho heu fet difícil, eh?
Sí, no. A veure avui com et desenvolupes.
Vinga, va, som-hi.
Bueno, això és, què seria, doncs, el Quiz Express.
Pregunta número 1. Segons la neurociència, quina part del cervell s'utilitza habitualment en les activitats quotidianes? No us preocupeu, que com ja és habitual, també tenim 3 opcions.
Som-hi.
A, el 10%. B, al voltant del 50%. O C, pràcticament el 100%.
Jo diria que pràcticament el 100%.
Molt bé, Marc.
Vinga,
avui,
va.
Avui ens escoltes. Correcte, totalment correcte.
No, jo dic que tenia la llibreta aquí al costat i que anava prenent apunts.
Sí, bueno, ja ho hem explicat, però la ciència confirma que fem servir pràcticament el 100% del cervell, encara que no tot alhora. Molt bé. Anem ara cap a la segona pregunta. Bueno, i de fet, a l'última pregunta. Quan dormim, què fa el cervell? A. Es para pràcticament del tot. B. Continua actiu i segueix consumint energia. O la C. Només s'activa un 10% del temps.
Aquesta crec que m'ha quedat bastant clara, i és que continua actiu i consumeix energia malgrat estiguem en una situació de repòs.
Doncs sí, resposta correcta, que a més ho hem estat comentant. El cervell no s'apaga quan dormim i, de fet, segueix funcionant, processant informació i mantenint funcions essencials.
Molt bé, Marc, s'ha notat la llibreta avui, això sí.
Estàs en ratxa, Marc, avui.
Nois, realment una secció molt interessant, aprenem moltes coses que a vegades donem per fetes i que passen també desapercebudes en les pel·lícules, que vosaltres poseu sobre la taula amb aquesta lupa, amb aquestes ulleres de científics, i realment és molt interessant. Moltes gràcies, nois. I com sempre m'agrada fer-vos la típica pregunta de què parlarem la setmana vinent, també perquè els que ens estan escoltant doncs puguin intuir una mica de què anirà tot plegat.
Doncs mira, Marc, la setmana que ve potser ens endinsem a l'espai, potser parlem de vida fora del planeta, o potser tornem a qüestions així de tecnologia, ment, creences modernes... Qui sap, no?
Exacte. La setmana que ve sortirem de dubtes. Moltes gràcies per escoltar Sembla Mentida i ens retrobem la setmana que ve amb més ciència i menys mites. Bon cap de setmana.
Gràcies a vosaltres. Que vagi bé. Adéu-siau. Sister Rust, where are you now? I met you over Rocky Mountains, feeling blue, waiting for a last frame to walk through all together. But when you closed your eyes, it was then I realized you were so far away. There was nothing I could do to stop you feeling blue. Anyway,
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu a Ràdio Vilafranca.